Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de gorri i guants al sortir de casa. Jornada novament amb fred d'hivern i algunes gelades a l'interior del Baix Empordà.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Bon dia, què tal, com esteu? Avui us despertem amb una notícia d'última hora que, vaja, és d'un abast limitat, però està bé veure-ho, que és que s'ha desallotjat l'acampada que hi havia a la plaça Universitat de Barcelona des de ja feia unes quantes setmanes, que havia començat amb molta gent i que a mesura que passaven els dies havia anat abandonant més persones i que ja fa a finals de la setmana passada els principals grups que hi donaven suport, que eren Arran i les Joventuts d'Esquerra Republicana i també alguns sindicats d'estudiants, havien dit prou, fins aquí, marxem de la plaça Universitat. Hi havia un col·lectiu de persones que s'havien decidit quedar. Aquestes persones s'han quedat una setmana més i avui la Guàrdia Urbana els ha fet fora. Això és el que està passant a Barcelona. Aquí a l'Empordà, avui volem destacar una notícia, que és que la Bisbal d'Empordà posarà en marxa un projecte, un procés participatiu que es dirà Escollir el Bisbalenc del Poble, un procés que, segons van explicar, hi serà totalment popular i que serà la ciutadania qui presentarà propostes, que s'obre avui el procediment. I llavors es podrà votar. Primer es presenten les propostes i després, fins al desembre, es podrà votar. I ens ha cridat l'atenció, més enllà del fet i del procés, que està molt bé i que de seguida explicarem, ens cridava l'atenció la persona que ho presentava, que era el Carles Puig, el regidor de Cultura, Participació Ciutadana de la CUP. Ho dic per destacar les contradiccions i destacar que no tot és blanc i és negre. La CUP és un partit que es destaca molt per el seu rebuig a la individualitat i el seu aplaudiment al col·lectivisme, i que en aquest cas es premi una qüestió, uns mèrits individuals d'una sola persona, del bisbalenc o bisbalenca, i que sigui l'àrea que gestiona un regidor de la CUP qui doni aquest premi, ho trobo una qüestió d'aplaudir, perquè significa que no el regidor no es manté en les seves pròpies conviccions, no creu que siguin conviccions que hagin d'anar a missa, sinó que es poden modelar, es poden canviar per un projecte que està molt bé i que premia les persones que facin alguna contribució especial al poble, a la ciutat de la Bisbal, durant aquest 2019. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I que es transmet també conjuntament amb Ràdio Bisbal i amb Extra FM a Costa Brava. Avui al Supermatí parlarem amb en Carles Motes, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, perquè ens expliqui el que va explicar la ciutadania i també als comerciants sobre l'aparcament de la Corxera, que s'ha de fer en els propers anys, un aparcament amb doble, amb plantes inferiors, amb aparcament superior com ja existeix fins ara, una gran obra que aquest dilluns es va explicar als ciutadans i que avui el Carles Motes, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, ens explicarà a nosaltres. I acabarem el programa trucant a la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut perquè ens expliqui les novetats literàries de l'any. De l'any, i filant més primbles d'aquesta setmana, eh? Les notícies d'avui, com us deia, que ja es poden presentar candidatures al bisbalenc o bisbalenca de l'any. L'objectiu és reconèixer una persona que aquest any hagi destacat per algun acte concret o per un fet extraordinari de diferents àmbits. Ens ho explicava ahir el regidor de Cultura i Participació, Carles Puig.
Dinamitzar i empoderar el poble a través d'aquest procés participatiu i també donar valor a la gent de la Bisbal, doncs, que ha fet coses interessants durant el 2019. És un projecte nou, és un experiment que la veritat que estem...
Fins al dia 29 de novembre es poden presentar candidatures i a partir d'entre el 2 i el 15 de desembre, tant online com a l'Ajuntament, es podran votar les diferents candidatures que hagin sortit, s'hagin proposat i hagin sortit allò, proposades, perquè totes les que arribin proposades es posaran a votació. No hi haurà cap comissió que distingeixi entre les que es poden presentar o no, per molt que una persona hagi estat proposat per una única proposta, una única candidatura, doncs ja es posarà a votació. I encara sobre participació ciutadana, Calonge i Sant Antoni encara a la recta final dels seus pressupostos participatius i són 21 les propostes que es podran votar. Pedro Ruiz.
Bon dia, es podrà escollir un d'aquests 21 fins al 31 de desembre a través de les oficines d'atenció ciutadana que té el municipi o pel web participa.calonge.cat. La inversió és de 75.000 euros i sobretot són propostes relacionades amb la via pública, l'urbanisme, l'ecologisme, el feminisme o l'esport.
Els Mossos d'Esquadra detenen 4 presumptes lladres a Mont-ras i Vall-llobrega.
Si els 4 tenen entre 25 i 31 anys i se'ls acusa d'un robatori amb força a l'interior del domicili. Una llanterna que van deixar dins de l'immoble els va portar a concloure que estaven organitzats per fer aquests robatoris. Han passat a disposició judicial on s'ha decretat llibertat amb càrrecs pels 4.
Els Mossos, això ho hem explicat, reparteixen el milió de l'Euromillones a Palafrugell. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. L'administració 2 de Palafrugell segella la butlleta guanyadora del premi d'un milió d'euros del milió, un sorteig complementari a l'Euromillones. Això sí, el premi després dels impostos no arriba als 800.000 euros.
Ai, qui els agafés, aquests no arriba als 800.000 euros, no? L'empresa de fontanilles especialista en pomes, el MoMA, ha creat conjuntament amb una empresa de la Garrotxa el primer aiguardent de poma destil·lat i doblement envellit. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. L'han batejat com a Sprite de poma MoMA. La diferència principal respecte a altres licors d'aquest tipus és el doble envelliment que se li aplica a través de dues barriques de roure blanc americà amb rom i vins sherry.
I creen l'Associació de Dones Empresàries i Directives de l'Aix Empordà.
Efectivament, aquesta entitat ha arrencat fa poc més d'una setmana, compta amb 15 persones per ara. Entre els objectius es troba el de compartir idees i projectes empresarials, crear contactes entre empresàries baixempordaneses i combatre les desigualtats existents en el món dels negocis entre homes i dones.
Begull i Ofriu tenen una nova ruta literària, Eugènia.
Sí, donarà a conèixer els principals personatges del territori i també la seva història i vinculació literària amb els municipis. Serà aquest diumenge 24 de novembre.
I la marca Gamba de Palamós participa al Fòrum Gastronòmic de Barcelona. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. La marca impulsada per l'Ajuntament i la Confraria de Pescadors del municipi participa aquests dies al Fòrum amb la voluntat de promocionar la Gamba de Palamós al públic i a les empreses del país que visiten aquest espai.
I el Costa Brava Wedding Day omple la bòbila d'ambient nupcial. Això a Palafrugell.
El proper cap de setmana se celebra a Palafrugell la tercera edició del Costa Brava Wedding Day. Aquest esdeveniment dedicat al sector nupcial a la zona de la Costa Brava és un espai privilegiat amb magnífiques propostes i racons idíl·lics per celebrar un casament.
Fora del Baix Empordà, com us explicava, la notícia, els protagonistes són les persones que hi havia acampades a la plaça Universitat de Barcelona, que ja no hi són, la Guàrdia Urbana els ha fet fora i com veiem ara mateix a les xarxes socials, tot l'entorn ha quedat ja lliure, net, perquè hi puguin passar els cotxes, perquè recordem que feia moltes setmanes que els cotxes no hi podien passar. Òmnium, després de rebre l'informe d'amnistia que demana la llibertat immediata dels Jordis i també que s'anul·lin les sentències per sedició, Òmnium diu que no està justificat ni un dia més de presó. Marcel Mauri exigeix l'alliberament dels presos sobiranistes i que l'Estat signi el protocol del Conveni Europeu de Drets Humans. Recordem que ahir us dèiem que si hi ha una cosa que marcarà els propers dies a la política espanyola és la sentència del ZERO, doncs Griñán, qui va ser expresident de la Junta d'Andalusia, 6 anys de presó. L'altre expresident, Chávez, 9 anys de presó. I quina és la resposta del PSOE? Doncs desvinculen la sentència dels ZEROs del seu partit, però el PP i Ciutadans demanen a Pedro Sánchez responsabilitat. I atenció, perquè han anul·lat l'ordre de presó de 4 dels CDRs per vulneració de drets, i aquests CDRs que els van detenir en l'operació Judes, acusats de terrorisme. Tot i així, continuen a la presó i immediatament avui mateix es farà una vista per decidir si els alliberen o no. I l'últim protagonista del dia és Julian Assange, perquè Suècia ha arxivat la investigació contra ell per violació. I aquí, a casa nostra, el nostre protagonista sempre és en Marc Clapés. Marc, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Avui donem una bona notícia als seguidors de Dragon Ball. És que tal dia com avui començaven a publicar-se els primers mangas de la sèrie, i com que un llibre no podia ser la cançó del dia, hem triat el tema d'obertura de la coneguda sèrie protagonitzada pel Goku, la Bulma, el Follet Tortuga i en Yamcha, entre altres.
La sèrie va continuar posteriorment amb Bola de Drac Z o Bola de Drac GT. Se n'han fet un bon grapat de pel·lícules. Hi ha moltíssims còmics manga d'aquesta sèrie creada per Akira Toriyama.
I qui té pinta que li agrada molt el Dragon Ball, a la Bola de Drac, que és l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs bé, 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 falta un mes per arribar oficialment a l'hivern, però ja podem veure fins i tot alguns camps emblanquinats per la gelada. Avui continuarem amb les baixes temperatures?
Doncs sí, com a mínim un dia més seguirem parlant d'ambient fred, que no és pas excepcional, però sí que sorprèn si ho comparem amb altres mesos de novembre dels anys anteriors. De moment, el cel serè de la nit fa que la temperatura mínima ha pogut baixar pels 0 graus en punts de l'interior del Baix Empordà, així que fins i tot podem parlar de gelades i alguns camps emblanquinats. El dia serà assolellat, però amb llum a estones mig esmorteïda per la presència de núvols alts. La temperatura màxima quedarà limitada als 14 graus. Demà, jornada amb més núvols a primera hora del dia i cel més assolellat la resta de la jornada, amb pujada, sobretot, de la temperatura mínima, que rondarà els 5 graus. Serà per a nosaltres si allarguem la mà. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem
cap. Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a Ràdio Capital.
Costa Brava Wedding Day, 23 i 24 de novembre, a l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell. Vine a gaudir d'un extens programa d'activitats, amb ponències, demostracions de noves tendències en perruqueria i maquillatge i actuacions musicals. I dissabte 23 a les 9 del vespre, gran passarel·la inaugural a càrrec dels comerços associats a Oxigen i passarel·la de moda nupcial. Costa Brava Wedding Day, 23 i 24 de novembre, a l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell. Organitza La Clau Events and Weddings. Col·labora Associació de Comerciants Oxigen i l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Saps què passa pels quan s'acosta el Nadal? Doncs que fan la seva famosa Quina Solidària en favor de la Marató de TV3. Saps què pots guanyar-hi? Televisors, bicicletes, pernils, arròs, de pals, lògicament, estades, àpats als millors restaurants i moltes coses més. Vine a passar una bona estona i a col·laborar amb la Marató de TV3. Jo hi vaig sempre, no me la perdo mai. Saps quan es fa? El dissabte 14 de desembre al Pavelló Poliesportiu de Pals. Comencen a les 6 de la tarda, però hi pots entrar mitja hora abans. Vine a la Quina, vine a jugar, vine a col·laborar. La Marató diu molt de tu.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Un minut i un quart de 9. Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, bon dia.
Què tal, bon dia.
Aquest dilluns es va fer unes reunions informatives sobre aquest aparcament soterrat de la Corxera. Pels oients que no, que no tinguin encara al cap aquest projecte de més enllà de Sant Feliu de Guíxols, en què consisteix aquest aparcament? Quin és, on es farà i quin és l'objectiu?
Aquí a Sant Feliu de Guíxols, la Corxera està ubicada en una zona on hi ha molts equipaments al voltant. Tenim el teatre, el pavelló municipal, hi ha la piscina, l'estació d'autobusos, i està molt proper a el que serà el futur Museu Thyssen. Llavors, en aquell espai que ara ja és un aparcament en superfície, es preveu, vam iniciar fa uns mesos un avantprojecte per la construcció d'un aparcament soterrat que havia d'encabir unes 600 places, i arrel d'aquest estudi, doncs aquest dilluns, l'hem donat a conèixer a diferents actors del municipi. Hi ha una part que vam fer la reunió al matí amb empresaris i comerciants, a la tarda vam fer els grups polítics municipals, tots, i després al vespre també a la tarda vam fer obert a la ciutadania en general. Vull dir, són unes jornades informatives que han anat molt bé, vull dir que hem rebut inputs d'aquests tres sectors, i la veritat és que a partir d'ara el que ens toca és fer doncs el plec de condicions per anar a licitació.
És a dir, és un punt que molts oients coneixeran, perquè si un va aparcar a Sant Feliu de Guíxols és molt probable que vagi a aparcar a l'aparcament actual en superfície, i que allà es farà un aparcament soterrat, i a dalt també hi haurà aparcament, o es farà com alguna espècie de parc?
Sí, hi havia en el principi, en l'avantprojecte que nosaltres que vam encarregar i que ens ha presentat l'empresa, havia previst fer dues plantes soterrades i una planta en superfície, que seria planta, o sigui, -2, -1, 0, i la planta terrat, que també es podria utilitzar com a aparcament. En total sortien unes 600 places d'aparcament aquí. I llavors també hem iniciat les converses amb les empreses que exploten aquestes concessions d'aparcaments. S'han interessat, en un principi es van interessar 5 empreses, una era de Madrid i el País Basc, que no han vingut personalment en aquests moments per la distància, i que es presentaran, han dit que tenen interès a presentar-se a la licitació, i les altres 3 que sí que són d'aquí Catalunya, es van presentar les 3 per conèixer més a fons aquest avantprojecte i per veure si estarien interessades a presentar-se en el projecte de licitació, que contemplarà la gestió de la zona blava, la construcció de la i la construcció d'aquest aparcament també. Vull dir que el projecte va més enllà de la construcció d'un aparcament, perquè també implica la gestió de tota la zona blava.
Es feien sessions d'informació, però quina és la capacitat que té aquest projecte d'incorporar les opinions de la ciutadania, o és un projecte que ja està escrit i ja se sap com es farà?
No, és un projecte que tot just en aquest moment encara no està ni aprovat. És un avantprojecte que ha de passar a la fase d'aprovació per l'Ajuntament, no s'ha fet encara, i en aquest el que sí que tenim és un avantprojecte que és una idea inicial, però per exemple, per dir-te la capacitat d'influència que tenen aquestes reunions, és que igual que s'han fet amb la ciutadania, s'han fet amb les empreses, com us comentava, no? I llavors, per exemple, les empreses ens han proposat que en comptes de fer que l'aparcament tingui 600 places només en aquest espai, ens proposen que reduir, eliminar la planta soterrània -2, o sigui, eliminar-la, pels que suposa uns costos elevats pel tema de la capa freàtica, que és molt... La capa freàtica aquí en aquesta zona és una zona inundable i és molt alta, i la inversió la volen fer a l'altre costat de la badia, a la zona de la carretera de Palamós, quan s'accedeix per la zona de la carretera de Palamós, per construir un altre aparcament en superfície en allà, sense que sigui soterrat, sinó que fer-lo en superfície, i així tenir cobert els dos accessos principals que té Sant Feliu, que és per la Ronda i per la carretera de Palamós. Vull dir que la influència en aquests moments, nosaltres el que hem presentat és una idea d'un avantprojecte, i en aquí recollint tant les aportacions que facin les empreses com aquesta que et dic que ja han fet, a més les tres les empreses l'han fet a les tres, o sigui, totes tres han demanat veurien més interessant eliminar la planta -2, però que al mateix temps construir un altre aparcament en superfície en una altra banda de la badia de Sant Feliu, i les aportacions que puguin fer els ciutadans, que tenen doncs la possibilitat de proposar, no?, doncs el que serien millores perquè ells creïn que seria aquesta gestió. Després nosaltres les traslladem a l'empresa consultora, que en aquest moment té la responsabilitat de fer el plec de condicions.
I aquesta idea de fer un altre aparcament en un altre punt per intentar esponjar, i això ho tindran en compte, s'aplicarà?
Sí, O sigui, s'aplicarà perquè nosaltres estem parlant de que el projecte de la corxera, tal com el teníem plantejat en l'avantprojecte, és una inversió del voltant d'uns 10 milions d'euros. O sigui, l'empresa que sigui concessionària haurà de fer aquesta inversió per la construcció d'aquest aparcament. Llavors, el que es proposa és que no es construeix, no s'inverteixin 10 milions d'euros a construir un aparcament en un lloc on geològicament és més difícil, perquè fer la segona capa, fer la segona planta soterrada és molt costós i els costos s'incrementen, sinó mantenint aquesta inversió de 10 milions d'euros, construir-ne una altra amb una altra banda i eliminant la planta menys 2, que és la que comporta aquesta sobrecost, diguéssim, és aquesta el plantejament que ens diuen, que a més a més coincideix amb el model de ciutat que estem implementant com a equip de govern. Nosaltres volem que la gent vingui a Sant Feliu, que tingui un accés per aparcar el vehicle just quan entres a la ciutat i que no hagis d'anar al centre de la ciutat amb el vehicle. Volem que el centre de la ciutat estigui literalment envaït per les persones, que les persones siguin els veritables protagonistes del centre de la ciutat i no els cotxes. Llavors, en aquesta línia, el fet de que les empreses proposin dos aparcaments a les dues entrades que té Sant Feliu, perquè la seva orografia fa que l'accés al centre de la ciutat es faci o per les dues bandes, o sigui, per la Ronda de Llevant, no per la carretera de Palamós, no tenim altres dues entrades, llavors ens permetria tancar aquest model de ciutat, que volem un model de ciutat on el centre estigui, ja et dic, sigui una part preferent per temes dels ciutadans, que estigui, siguin els protagonistes dels ciutadans i no els cotxes.
Moltes vegades quan es parla de treure els cotxes des del centre dels pobles, els comerciants es queixen que ells els va millor que es pugui arribar fins a la porta de la seva botiga en cotxe. Això és una reclamació que els van presentar ahir. Com es pot subsanar o com es pot respondre això?
No, de fet ahir, la veritat és que ahir van anar molt bé les reunions perquè els comerciants van veure les dues propostes de fer les dues propostes dels aparcaments de les bandes, les van veure molt positives. Fixeu-vos que tots els models de ciutats que s'estan desenvolupant arreu, els centres de les ciutats estan, com et deia, ocupats per persones. La prioritat sempre són les persones i no els cotxes. De fet, el que dona qualitat en un espai, el que dona que un espai comercial sigui no només viable, sinó que a més tingui una gran capacitat d'atracció, és que pugui que tu puguis passejar amb la teva família i que els nens puguin anar sense haver de tenir el perill de vigilar si travessen o passa un cotxe o no passa, i que tinguis garantitzat que l'aparcament no estarà a la porta, per descomptat, de la botiga on te vols anar a comprar, però que si camines una mica i pots accedir al centre, la qualitat i l'espai on t'estàs accedint és molt millor. I en això la veritat és que estem molt contents, perquè la col·laboració amb els comerciants va ser, la recepció de lo que hi vam plantejar ahir va ser molt positiva. Vull dir que estem contents en aquesta línia, perquè sembla que tots anem en la mateixa direcció.
El fet és que aquest debat i aquest intent de treure els cotxes des de dins del centre i fer aparcaments perifèrics no és únic de Sant Feliu de Guíxols, a Palafrugell també s'està fent, i a Palafrugell aquest debat va acompanyat també del debat del transport públic, de si cal autobusos que, per exemple, des d'aquests aparcaments et puguin portar al centre de la ciutat, i això a Palafrugell no s'ha resolt del tot. A Sant Feliu aquí hi ha alguna idea, alguna opció que això es pugui fer?
Però és que el lloc on estem plantejant els aparcaments no necessita un transport amb autobús per arribar al centre. O sigui, el centre està a 200 metres a peu. O sigui, estem parlant d'aquestes distàncies. Vull dir que no crec que per recórrer 200 metres sigui necessari anar amb autobús. Mm-hmm. O sigui, la gent va a peu. O sigui, això... ahir el consultor es parlava que el concepte nòrdic de les distàncies és diferent del concepte mediterrani. El consultor es posava un exemple que la gent té en l'imaginari que com a molta distància que estàs disposat a caminar per anar a un lloc són tres illes de l'Eixample, ell deia, no? Que són aquests 300 metres. Si has d'anar més lluny, això ja te comporta que t'ho repensis i facis voltes amb el cotxe, i que a diferència del ciutadà tot nord-europeu, doncs, que estan disposats a córrer, a recórrer a peu fins a mig quilòmetre sense problema. Bueno, però a Sant Feliu no tenim aquesta problemàtica allà on pensem ubicar l'aparcament, perquè t'he comentat al principi, l'aparcament de la Corxera està en una zona d'una gran capacitat d'equipaments, com et deia, el teatre, el pavelló, la piscina, l'estació d'autobusos i properament també el Museu Thyssen, està just al costat del Museu Thyssen i del monestir, i a l'altre costat de la badia tenim la zona que estem proposant, és una zona molt propera al port i estem a 3 minuts del passeig, vull dir que estem parlant d'aquestes distàncies. O sigui, en aquest cas a Sant Feliu no ens faria falta aquest transport públic per arribar al centre.
Estem parlant d'aquest projecte de l'aparcament de la Corxera, que si, segons els terminis actuals, quan haurien de començar les obres i quan hauria d'estar llest?
O sigui, nosaltres, ja et dic, per això et deia que estem tot just al principi. Amb aquestes consultes, ara el que farem serà incorporar totes les que siguin viables i intentar durant l'any 2020 elaborar tot el projecte executiu i mirar a veure si podem adjudicar l'obra, i voldríem que l'obra es comencés a construir un setembre. Llavors, ja sabem que no serà el setembre de l'any que ve, volem que sigui el setembre per poder garantir que durant les èpoques d'estiu pogués estar el tema gairebé resolt, eh? Si poguessin construir el pàrquing en el període d'hivern, doncs des de setembre fins al mes de juny, comenten que es podria haver-hi la possibilitat de que es fes així. Llavors estaríem parlant de setembre del 2021.
I el pressupost a hores d'ara és de 10 milions d'euros, dèiem?
Sí, estem a l'avantprojecte que tenim, són 10 milions d'euros, que sabeu que això és un avantprojecte que després, quan concretes en el projecte base i executiu, les xifres baixen a la realitat i després podrem dir la xifra exacta que val, però l'avantprojecte ens parla d'aquests costos.
I quina recepció va tenir per part dels grups polítics de l'oposició?
Doncs en aquest tema, jo crec que sortosament, després de més de 30 anys de diferents discrepàncies, lluites i propostes per a construir un aparcament soterrat, em sembla que ahir la sensació que jo vaig tenir va ser que tots anàvem en la mateixa línia, de donar per finalitzat aquesta petició històrica de la gent de Sant Feliu, i que sembla que anem en la línia de tenir un consens perquè d'una vegada per totes això deixi de ser una reivindicació històrica, que campanyes electorals rere campanyes electorals va sortint al mateix debat de la construcció d'un pàrquing, i això ja s'està convertint en una necessitat. O sigui, no és una reivindicació política o una petició ciutadana d'uns pocs ciutadans, no, això és una realitat. Sant Feliu té un dèficit de places d'aparcament important. D'acord que som una ciutat amb una estacionalitat com totes les de la Costa Brava, no? A l'estiu tenim molta més afluència, però si volem continuar amb aquest model de ciutat d'esponjar el centre, de fer que el centre sigui per les persones i tenir al mateix temps la capacitat d'absorbir més visitants, aquesta esdevé una infraestructura molt necessària, que per això estem en aquesta línia. I en aquesta línia també vull agrair, doncs, la bona recepció que ha tingut de tots els partits polítics que ahir, doncs, van tenir ocasió de veure l'avantprojecte i poder dir-hi la seva.
No és gaire habitual aquesta bueno, unanimitat que explica.
Tothom, home, hi ha unanimitat a l'hora de resoldre el problema de l'aparcament. Després ja tothom té, doncs, pot posar el seu punt o la seva coma segons on te sigui, però dic, ahir va ser la primera de les reunions, en tindrem moltes altres, i l'actitud que nosaltres des del govern volem fer és de col·laboració total i de consens total. I en aquesta línia crec que ens hi trobarem, perquè al final no es tracta de que aquest sigui un projecte d'un equip de govern, aquí es tracta de que aquest projecte és un projecte de ciutat, i la ciutat, si ens ho creiem tot el que diem en campanya, que la ciutat la fem tots, doncs aquí estem, la veritat, estem en aquest cas, sembla que tots estem en la mateixa línia.
Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, moltes gràcies per posar-se avui al telèfon per parlar d'aquest aparcament de la Corxera. Tindrem ocasió de parlar d'altres qüestions. Avui volíem centrar-nos en aquestes reunions que es van fer dilluns. Moltes gràcies i que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Un minut i seran 8:45 del matí.
La Bisbal d'Empordà posa en marxa una consulta ciutadana per escollir per primera vegada el bisbalenco-bisbalenca de l'any 2019. Serà un guardó honorífic que s'escollirà estrictament de forma popular entre totes les candidatures que arribin. L'objectiu és reconèixer una persona que aquest any hagi destacat per algun acte concret o per algun fet extraordinari en l'àmbit social, cultural, esportiu, ambiental o científic. Poden ser proposades persones lligades a la Bisbal, tot i que no cal que hi estiguin empadronades. L'objectiu és fomentar la participació, segons explica el regidor de Cultura i Participació, Carles Puig.
Dinamitzar i empoderar el poble a través d'aquest procés participatiu i també donar valor a la gent de la Bisbal, doncs, que ha fet coses interessants durant el 2019. És un projecte nou, és una, bueno, és un experiment que la veritat que estem contents de com hem pogut assolir les bases.
Ara ha començat el període per presentar candidatures. Cada persona pot presentar només un nom a la llista. Es pot fer online o presencialment al registre d'entrada de l'Ajuntament, fent una breu descripció del motiu pel qual la persona hauria de rebre el guardó. El període comença avui, que és dimecres 20 de novembre, i acaba divendres 29. Totes les candidatures presentades es posaran a votació i no hi haurà cap comissió que les limiti. Carles Puig explica que s'ha volgut evitar qualsevol interferència política.
I el que intentem és que la gent de la Bisbal proposi i voti la persona. I aquí, sense cap interferència política, sense cap comissió que comissioni res, vull dir, és una prova pilot perquè, bueno, creiem que la ciutadania, doncs, amb el tema de la biblioteca, doncs, va funcionar molt bé. La gent va fer propostes, es va mirar les bases que hi havia i la gent va sortir la biblioteca Lluís de Duran. A veure com va.
El període de votació popular serà entre el 2 i el 15 de desembre, tant online com a l'Ajuntament. Si cap candidatura aconseguís més d'un 10% dels vots, es faria una segona ronda del 16 al 22 de desembre amb les 5 candidatures més votades. El guardó es lliurarà el 29 de desembre a la sala de plens. Per tant, que a partir d'avui ja es poden presentar aquestes candidatures. Encara en participació ciutadana, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ja ha posat en marxa la votació final dels pressupostos participatius del 2020. Hi ha 21 iniciatives que es posen a votació popular entre els ciutadans empadronats a Calonge i majors de 16 anys.
El termini es va habilitar el dilluns i s'exhaurirà el proper 31 de desembre. En total, hi ha 21 iniciatives obertes a votació després d'haver fet una selecció entre les 257 que va rebre el consistori en la primera fase d'aquests pressupostos. Aquestes 257 suggerències suposen un increment del 143% en relació als anteriors pressupostos participatius. Es van registrar entre el 5 d'agost i el 30 de setembre. La campanya es va allargar en comparació a altres edicions i es va intensificar amb la presència dels impulsors del consistori als mercats setmanals de Calonge i de Sant Antoni. El vot es pot registrar a través del web participa.calonge.cat o també a les seus de l'Oficina d'Atenció Ciutadana que hi ha tant a Calonge com a Sant Antoni. El regidor de Participació Ciutadana, Esports i Joventut, Salvador Miquel, ha assegurat que també portaran les urnes al mercat setmanal per tal de treballar amb la intenció de mantenir l'increment de la participació.
Volem implicar el màxim de persones en aquesta fase de votació dels pressupostos participatius, de manera que la ciutadania prengui part en la presa de decisions de l'Ajuntament. Fins ara hem aconseguit augmentar un 143% la participació en la fase de presentació de propostes. I ara el nostre objectiu és mantenir l'increment de participació en la fase de votació.
Dèiem que hi ha 21 propostes a votació. Quines són, Pedro?
Una bona part de les iniciatives que es poden votar estan relacionades amb la via pública, la planificació territorial i l'ordenament urbanístic del municipi, com l'adaptació del poble per facilitar la integració de persones amb mobilitat reduïda o autisme, l'harmonització de jardineria i decoració de la façana mar de Torre Valentina amb el passeig Josep Mundet, l'ampliació i millora de marquesines de parades de bus, asfaltatge de carrers, semàfors, millora de la il·luminació o la senyalització. Altres estan vinculades al foment de l'ecologisme, com pot ser l'enjardinament i conversió en esbarjo d'un solar del carrer Empordanet, la instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics, zones de pícnic o fins i tot la implementació d'horts urbans i plaques solars. També hi ha en matèria esportiva, com la creació d'una xarxa de carril bici i cicloturisme molt més àmplia i més espais esportius i parcs infantils i de salut. Pel que fa a les mascotes, també hi ha una iniciativa que promou fer parcs hipipicans per gossos.
L'administració 2 de la Loteria Nacional i Apostes de l'Estat a Palafrugell està d'enhorabona, i també les persones a qui els hi ha tocat aquesta butlleta guanyadora del sorteig del milió. El milió és el segon sorteig que només es celebra a l'Estat espanyol, el segon sorteig de l'europeu Euromillones, no, Gerard?
Com en el cas de l'Euromillones, la celebració del milió és cada dimarts i divendres, i com el seu propi nom indica, es reparteix un premi d'un milió d'euros. El premi guanyador s'hauria segellat el passat dilluns, segons informa l'administració de la plaça Pou d'en Bonet i recull ràdio Palafrugell. Concretament a aquesta mateixa emissora, Rosa Llenes, responsable de l'administració 2, ha explicat la situació.
Estem molt contents d'haver-lo donat i, bueno, i des d'aquí doncs, també felicitem el nou milionari.
Milionari, milionari, no ben bé, perquè, Gerard, quan et toca pagar a Hisenda si has guanyat el milió?
Fins a l'any 2017, Hisenda només es quedava el 20% dels premis que superessin els 2.500 euros. Ara, però, és diferent. Aquest 20% s'aplica a partir dels 20.000 euros de premi. Per això, l'afortunat del milió només haurà de pagar el 20% de 980.000 euros. Aquest 20% és un total de 196.000 euros que s'haurà de pagar a Hisenda. L'afortunat haurà guanyat 784.000 euros nets després de pagar els impostos. Per fer el tràmit només caldrà anar fins a una entitat financera concertada per l'Estat espanyol. Allà firmarà el premi i aleshores el seu banc s'encarregarà de tramitar el premi fins al seu compte bancari.
Un segon, que estem buscant la cançó perfecta per aquesta, per aquesta notícia, és aquesta.
El que voldries tenir... Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa del dòlar dintre la ment. Porto dos o de mars fets amb el cobert de diamants i un bloc de caviar bang bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals a Nadal.
Molt bé, vinga, fins aquí, perquè hi ha altres coses que us hem d'explicar, i altres notícies. Per exemple, que els Mossos d'Esquadra van detenir quatre homes presumptament vinculats a un robatori amb força a l'interior d'un domicili de Mont-ras. Pedro.
Les primeres accions van començar al
mig. Un moment, que no et sentim bé, ara sí, Pedro, escoltem-lo. Ara sí, què ens explicaves d'aquest intent de robatori?
Les primeres accions van començar la nit del dissabte 16. Un veí va avisar als Mossos que havia vist diverses persones vestides de fosc al jardí d'un habitatge. El fet que aquest ciutadà els veiés va fer que marxessin d'aquella casa. Una patrulla es va desplaçar a la zona i no va localitzar cap persona, però pocs instants després va rebre un altre avís provinent del carrer Santiago Banyeres. Els agents van anar fins a aquest carrer, on van trobar un individu que anava vestit de fosc i estava nerviós prop de la porta d'una casa. La casa estava forçada i les habitacions regirades dins d'aquest immoble, i van trobar una llanterna, una pista, que els va portar a la seva detenció. Unes altres dues patrulles que anaven cap a aquest lloc van trobar a l'urbanització un cotxe amb el motor encès i que estava esperant algú. Un altre segon cotxe va ser vist a l'aparcament d'un supermercat de Vall-llobrega, on hi havia, segons els Mossos, dues persones que també estaven esperant.
Per tant, aquest conjunt d'indicis són els que van portar la detenció d'aquests quatre homes, veïns del Baix i l'Alt Empordà, que tenen entre 25 i 31 anys.
Efectivament, després d'aquests indicis, els Mossos d'Esquadra van optar per detenir-los al concloure que els quatre estarien implicats en el robatori d'aquest habitatge de Mont-ras. Alguns d'ells tenien antecedents, ja han passat a disposició judicial, i el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs.
Pedro, un grup d'empresàries baixempordaneses s'han unit i han creat l'Associació de Dones Empresàries i Directives del Baix Empordà.
Sí, han decidit unir-se en una associació amb l'objectiu de compartir idees, projectes i iniciatives formatives i empresarials. Per ara hi participen al voltant d'una quinzena de dones, però busquen arribar més gent donant coneixement d'aquesta entitat per la comarca. La presentació d'aquesta associació es va materialitzar al Palau Firal de Sant Antoni, que disposa de diversos espais de coworking i on diverses pimes i empreses tenen tenen la seva seu. Algunes de les mesures que preveuen impulsar passen per fomentar i animar a les dones a crear negocis, incentivar l'esperit emprenedor, així com posar fi a les dificultats que es troben en comparació als homes en múltiples escenaris empresarials i que s'assoleixi la igualtat de gènere i d'oportunitats en el món dels negocis.
I a grans trets, quin seria l'objectiu d'aquesta nova entitat?
Doncs Sílvia Aranda, tresorera de l'associació, va definir així a Ràdio Palamós.
L'objectiu és que col·laborem entre totes les empresàries, tenir un lloc on compartir les nostres experiències i ajudar-nos mútuament, doncs, a el que vindrà, no? A tirar endavant els nostres negocis i el que es presenti al futur.
Així doncs, aquesta entitat també aspira a ser un canal de coneixement entre les diverses empresàries que hi ha a la zona i trobar opcions de cooperació a través d'aquesta plataforma.
L'empresa Moma de Fontanilles, que és especialista, com sabeu, en pomes, ha creat el primer aiguardent de poma destil·lat i doblement envellit, i ho ha fet conjuntament amb l'empresa Spiritis en Plus de la Garrotxa. L'han batejat com a esprit de poma de Moma.
La diferència principal respecte a altres licors d'aquest tipus és el doble envelliment que se li aplica a través de dues barriques de roure blanc americà amb rom i vins sherry. A més, en aquest cas, esclar, les pomes que s'utilitzen són cultivades a l'Empordà. El director del Moma, Llorenç Frigola, ha definit el producte com a singular, únic i especial i ha destacat la importància de tenir ganes de fer coses.
O sigui, nosaltres tenim una mica a dintre l'ADN la innovació, les ganes de fer coses noves, de trobar valor afegit. Tant és així que som l'única cidreria de tot el Mediterrani a buscar tantes coses. Doncs una mica obrir la ment amb un pensament una mica alternatiu o lateral, el que avui dia se'n diu open innovation, no? O innovació col·laborativa.
Aquesta nova beguda està inspirada en el Calvados, de denominació d'origen de la Normandia, que es fabrica des del segle XVI amb pomes autòctones d'aquesta regió del nord de França. La diferència, però, és que en aquest aiguardent de poma d'aquí de l'Empordà se li suma una etapa d'elaboració més de les que es realitzen habitualment. Així doncs, l'envelliment en botes de roure, com dèiem, per un espai de temps, permet als destil·lats arrodonir les seves característiques i els seus atributs a l'hora de ser degustat. I després es fa una doble destil·lació i així també s'obtenen les aromes. L'esprit de poma Moma té un grau alcohòlic de 40% i té un aspecte de tons groguencs.
I llavors, Eugènia, quin gust té aquest aiguardent?
Doncs jo et puc dir el que han dit els qui ho han creat. Diuen que deixa tota la sensació i el plaer d'aquestes aromes, que dèiem, omplint per complet el paladar amb una sensació de viscositat i dolçor que recorda la poma a la fusta ben transformada en l'envelliment, i també la seva aroma és de pomes dolces amb un toc lleuger de panses, fruits secs i regust de fusta, i també en la sensació d'empassar és d'una dolçor amb un retrogrust.
Amb un retrogust de què deies? Amb un retrogust de fruites i roure, veig que tenies apuntat aquí el guió. I aquesta empresa, el Moma, és d'aquí de Fontanilles, no? Explica'ns una mica.
Doncs ja és la tercera generació de la família que es dedica al cultiu de pomes de l'Empordà i van començar a comercialitzar l'any 2016 la primera sidra catalana. Així doncs, no és la primera vegada que Moma treu suc a la poma, podríem dir. De fet, de cara a l'any que ve, volen treure un vermut de sidra i s'estan plantejant algun producte relacionat amb l'arròs. Amb aquest últim producte que han tret, actualment estan en la fase de distribució i contacte amb els restaurants.
Una ruta literària per Begur i Llofriu donarà a conèixer els principals personatges del territori, també la seva història i vinculació literària amb els municipis.
Sí, serà aquest diumenge 24 de novembre i es farà un recorregut a peu pels dos municipis explicant personatges literaris com Irene Roques i Romaguera. Al finalitzar la trobada, tots els assistents podran gaudir d'un vermut popular. La proposta s'emmarca dins el programa d'activitats del mes de novembre del projecte turístic Som Cultura, impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona. En concret, aquesta proposta, però, la coorganitzen l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Begur, també l'Ajuntament de Palafrugell i l'empresa de guiatge Sandra Bisba. Les places són limitades i l'activitat té un preu de 14 euros per persona.
La marca Gamba de Palamós, impulsada per l'Ajuntament i la Confraria de Pescadors del municipi, participa aquests dies al Fòrum Gastronòmic de Barcelona amb la voluntat de promocionar la Gamba de Palamós al públic i a les empreses del país que visiten el fòrum.
L'estand de l'Àrea Municipal de Promoció Econòmica i Turisme i la Confraria de Pescadors de Palamós ofereix tot tipus d'informació del producte a tots els visitants. Durant la jornada d'ahir, dimarts 19 de novembre, el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Emili Colls, i el patró major de la Confraria de Pescadors del municipi, Antoni Albalat, van visitar el fòrum i concretament l'estand de la Gamba de Palamós amb l'objectiu de col·laborar en la difusió de la marca. Durant el dia es van desenvolupar un show cooking amb la Gamba de Palamós com a protagonista. En aquesta activitat hi ha participat el patró major de la confraria, qui va explicar la marca de garantia mentre un xef d'estrella Michelin cuinava un plat.
El de la Gamba de Palamós no és, però, l'únic estant palamosí que hi ha al fòrum.
No, actualment hi ha un centenar d'establiments certificats entre barques d'arrossegament de port palamosí, peixaters, distribuïdors, empreses de transformació, així com restaurants de la vila. També cal destacar la presència de restaurants d'altres municipis, entre els quals destaquen el Celler de Can Roca, de Girona, el Casamar, de Llafranc, Can Jubany, a Calldetenes, el Bòtic, a Cursà, o bé el restaurant Et Bistró, de Viella. Avui dimecres és l'últim dia del Fòrum Gastronòmic de Barcelona.
I ara marxem cap a Santa Cristina d'Aro, perquè demà, aquests dies, se celebra la lluita, o es reivindica la lluita contra la violència masclista, i concretament a Santa Cristina se celebrarà demà l'acte central de la commemoració del Dia contra la Violència Masclista.
L'acte, que començarà a les 7 de la tarda, l'Espai Ridaura es concretarà en una lectura d'un manifest, en una performance contra la violència, a través de diferents disciplines artístiques i en la presentació del projecte Cristinenques de Reu, que posarà de manifest les moltes discriminacions que pateixen les dones i que durarà fins al mes de març vinent. Avui mateix hi haurà un taller d'autoprotecció per a dones, el taller que es farà a la sala d'exposicions La Caixa entre les 5 i 2 quarts de 8 del vespre, anirà a càrrec dels Mossos d'Esquadra. La commemoració del Dia contra la Violència Masclista és una iniciativa de les àrees del Punt d'Igualtat i Joventut de l'Ajuntament de Santa Cristina i que compten amb la col·laboració de l'associació Armacenda, Mossos d'Esquadra i l'Institut Català de les Dones. La lectura del manifest anirà a càrrec de l'associació de dones Armacenda. Seguidament tindrà lloc la performance invisible, que comptarà amb la participació d'un una quinzena de persones del municipi i rodalies d'edats molt diverses. Després es presentarà el projecte Cristinenques de Reu, en el qual hi han participat una vintena de dones del poble i que té per objectiu sensibilitzar la ciutadania de les moltes discriminacions que pateixen algunes dones pel fet de ser dones i a la vegada no pertany a la cultura, ètnia o religió majoritària on ha nascut a Santa Cristina. El projecte es començarà a implementar al gener i finalitzarà al març de 2020, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones.
La programació no acaba aquí, no, Pedro?
El programa continuarà el 26 de novembre amb una caminada reivindicativa. La caminada, que organitza també l'associació Armacenda, tindrà el punt de trobada a l'oficina de turisme a 9:45 del matí. L'acció reivindicativa passarà pel centre del municipi i rodalies. Finalment, el 28 de novembre, també impulsada per aquesta entitat local, es farà una xerrada sota el títol Homes i dones per la igualtat, una crida per la implicació dels homes, que es farà a la sala d'exposicions La Caixa a les 7 de la tarda.
I el proper cap de setmana se celebra a Palafrugell la tercera edició del Costa Brava Wedding Day. Aquest esdeveniment dedicat al sector nupcial a la zona de la Costa Brava és un espai privilegiat amb magnífiques propostes i racons idíl·lics per celebrar un casament. Dissabte 23 i diumenge 24, la Bòbila oferirà les últimes novetats i tendències pels casaments del 2020.
En aquesta tercera edició, durant els dos dies de fira, els assistents podran gaudir de passarel·les de moda nupcial per a núvies, nuvis i acompanyants de la comitiva, ponències, demostracions de producte, actuacions musical, food trucks i molt més. A més, tots els futurs nuvis podran participar al sorteig d'una nit d'hotel i un sopar degustació per a dues persones a l'hotel-restaurant Casamar, amb una estrella Michelin. El registre es pot fer via formulari virtual o el mateix dia al punt d'informació del Costa Brava Wedding Day.
I quines novetats s'esperen per l'edició d'aquest any?
El Costa Brava Wedding Day estarà obert a partir de dissabte a les 11 del matí. L'acte inaugural se celebrarà el mateix dia a les 9 de la nit amb una gran passarel·la de moda a càrrec dels comerços associats a OCS, gent de Palafrugell i de moda nupcial, que enguany comptarà amb la presència de la prestigiosa marca de vestits a nivell internacional Rosa Clara, a més de l'Especial Nòvies, Onyx L, Odet Sposi, Tracció i Sandra Jordà.
Vuit i 49 minuts, hora del comentari d'en Carles Xurguera.
La sospita es confirma. De fet, ja ho sabia i només mantenia el dubte per raons d'equilibri personal. Un xic, també, per mandra i poques ganes de reomplir el buit. I és que assumeixo, definitivament, que he canviat. Em miro uns quadres que vaig comprar i no sé de què fer-ne. Dels centenars de llibres que guarden la pols, cap més imprescindible. Música m'avorreix. Distraccions, gustos, interessos, tot passa avall. Poques coses aguanten. Això sí, les que aguanten ho fan amb una força i brillantor impensables fa uns anys. Abans eren més o menys formes quotidianes de l'anar passant. Ara es transformen en magnituds granítiques per les quals lluitar i amollar-hi els sentiments. La resta és discurs buit, crit demagog, pensament no treballat, mania populista, estètica vergonyant. Res. El millor de tot això és saber-se un mateix i poder fer un raconet per guardar els bons moments de tot allò que ja no t'interessa, però que hi va ser. I, sobretot, tornar a obrir els ulls, cor i raó, disposat a buscar el que ara m'agrada, tot allò que em parla amb sentit, el que em farà créixer de nou. I és que tot recomença. Text extret del diari d'un porc senglar, de l'editorial de l'AH, Barcelona, 1931.
I d'en Carles Xuriguera, la Teresa Calabús, de la llibreria del Cucut de Torroella. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia, quina il·lusió anar darrere d'en Carles. Tot i que, esclar, vaja, repte, tu, escolta, ell és un gran professional i jo aquí una aficionada.
Home, no una aficionada, la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella no seria una aficionada, perquè ja va tot seguit. Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella, tot junt.
Bon dia, doncs, bon dia.
Bon dia, bon dia. Amb la Teresa cada dimecres repassem les novetats literàries, on ens fa alguna recomanació, algun llibre. Què ens recomanes avui?
Mira, avui us recomanarem una col·lecció de contes, perquè ja tothom ha d'anar pensant en què quedarà el tió i què portaran els reis, sí. I tot sovint, bé, els nens, si el que veuen són catàlegs a la televisió, de tot de coses que corren soles i que volen i que poden jugar molt, potser no hi pensen en demanar contes, i llavors voldríem explicar-vos que s'ha publicat una col·lecció, ho ha fet l'editorial Cruz, de pel·lícules mítiques dels anys 80 i 90 que estan en el record de tothom i les han convertit en conte. Aquestes són Retorn al futur, E.T., l'extraterrestre, Karate Kid i Sol a casa. Són les quatre que ara hi ha disponibles a les llibreries. La col·lecció continuarà. Mm-hmm. Això és un àlbum il·lustrat, per tant, us heu d'imaginar aquest llibre en format DIN A4, amb tapa dura, amb il·lustració per nens més o menys des dels 5 anys, 4, 5 fins als 7, per exemple, i que s'ho poden explicar ells, però que a darrere d'haver explicat el conte i d'haver-li posat tota la salsa que els pares o els educadors o els que expliquen el conte són capaços de posar-hi, a darrere de tot això podeu ja anar introduint també la pel·lícula i el cinema. Penso també, dient això, i aprofito per fer una reflexió, i és que gairebé tota la gent que els agrada llegir després es queixen una mica de la pel·lícula dient que, home, que no està a l'alçada. Evidentment no és el cas d'això, al contrari. Primer, crec que són dos arts que s'han de diferenciar molt i que haver gaudit de la lectura d'un llibre reflexiu, íntim, és fantàstic, i que després un director de cinema sigui capaç de transmetre-ho amb imatges, encara que s'hi hagi de deixar coses, perquè se'ls hi ha de deixar i ha de fer una selecció, sovint és una mirada com un club de lectura, és una mirada nova que hem d'acceptar com a tal. En aquests comptes això és impossible que passi, perquè ha anat al revés, és a dir, primer hem conegut el cinema, la pel·lícula, la imatge, l'actuació, el moviment, la música, la banda sonora d'una pel·lícula, i després tenim l'oportunitat d'explicar a nens d'aquesta edat tota aquesta història, que llavors s'ampliarà amb la imatge. Per tant, creiem que és una molt bona manera de lligar ja en els nens aquests dos arts, el de la literatura i el del cinema. I a més, esclar, aquí hi ha un il·lustrador, que és Kim Smith. Tota la col·lecció per ara està il·lustrada per el mateix il·lustrador, i els arguments, el guió és, són diferents guionistes.
Val. I això és un recull per... A quines edats està dedicat?
Això, entre els 5 anys, com que els hi expliquen en els nanos els contes aquests, encara tenen aquest format d'àlbum il·lustrat, de conte que el pare agafa i la mare agafa abans d'anar a dormir, aquest que els nens encara volen, explica'm un conte, no? O sigui, des de 4-5 anys fins cap a 7 o 8.
I quins exemplars dius que han sortit ja?
Sí. Ha sortit Retorn al futur, ET l'extraterrestre, Karate Kid i Sol a casa.
Molt bé, home, tenen molt bona pinta totes i molt són tots clàssics,
bona,
eh?
Molt bona, molts clàssics, molt, de molt bon trobar en aquests moments a les biblioteques, amb un DVD, al cinema. Jo crec que hi ha moltes maneres de poder veure aquestes pel·lícules amb els nens a casa i començar a lligar el que ja és un conte amb una pel·lícula familiar. I anar combinant, ja et dic, aquestes dos arts que es complementen i que sempre les hem de mirar com una suma, un de l'altre.
I com va? Com està arribant el Nadal? Ja estan passant, ja estan arribant cartes de coses que demanen els Reis i... Vaja, perquè entenc que aquí tu deus tenir una comanda enorme de primer del tio, després del Pare Noel i després dels Reis.
Bueno, van apareguent. A vegades és el detall que els hi falta, a vegades és tions familiars que es fan un llibre per cada un de la família. Ja irem veient-ho. De fet, la campanya començarà aquí a Torroella, normalment passada la Fira de Sant Andreu, o sigui, el dia 1 o 2 de desembre comença haver-hi un moviment. Jo el que sí que convidaria tota la gent és que entressin a les botigues, a totes les botigues, per mirar-se els gèneres, palpar-ho i veure què es descobreix, perquè el sistema de comprar per internet, vulguis que no, només trobes el que te ve a davant, no el que hi ha. Vull dir, les botigues tenen un ventall de prioritats i un ventall d'exposició i una capacitat de seduir que evidentment no té quan vas a buscar un bolso vermell. Bueno, poder sí, però no en veuràs 25, com et passarà si vas amb una botiga que pots palpar a mida i pots obrir les cremalleres i pots... Sí. I amb els llibres passa molt, molt, molt el mateix.
I el que passa és que surts d'una llibre... No, mai és impossible sortir d'una llibreria sense llibres.
M'alegro, sí. Pels que fan això.
Teresa Calabús, que tinguis molt... Bueno, que vagi, acabi d'anar bé la setmana i parlem dimecres que ve.
Molt bé, doncs bon dia a tots.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Acabarem fent un repàs del més destacat del que passa a la nostra comarca amb aquest mapa pel Baix Empordà.
A Calonge i Sant Antoni comença la votació final dels pressupostos participatius 2020. Inclouen fins a 21 propostes. Es podrà escollir fins al 31 de desembre a través de les oficines d'atenció ciutadana que té el municipi o bé pel web participa.calonge.cat. La inversió és de 75.000 euros i sobretot són propostes relacionades amb la via pública, l'urbanisme, l'ecologisme, el feminisme o l'esport. Els Mossos d'Esquadra detenen 4 homes entre 25 i 31 anys per ser presumptament els culpables d'un robatori amb força a l'interior d'un domicili a Mont-ras. Una llanterna que van deixar dins d'un immoble els va portar a concloure que estaven organitzats per fer aquests robatoris. Han passat a disposició judicial, on s'ha decretat llibertat amb càrrecs pels 4.
A Palafrugell es reparteixen el milió d'euromillones. Concretament, l'administració 2 de Palafrugell segella la butlleta guanyadora del premi d'un milió d'euros del milió, un sorteig complementari a l'euromillones. Això sí, el premi després dels impostos no arriba als 800.000 euros.
A Palafrugell, el proper cap de setmana, hi haurà la tercera edició del Costa Brava Wedding Day. Aquest esdeveniment, dedicat al sector nupcial de la zona de la Costa Brava, és un espai privilegiat amb magnífiques propostes i racons idíl·lics per celebrar un casament. Dissabte 23 i diumenge 24 la Bòbila oferirà les últimes novetats i tendències per als casaments de l'any 2020.
I acabarem el supermatí d'avui fent un repàs a la meteorologia. Cridem per última vegada l'Albert Aparicio. Albert.
Temps majoritàriament assolellat, amb sol mig esmorteït per alguns núvols alts i temperatures que segueixen sent més pròpies de l'hivern, sobretot els valors mínims, que es situen al voltant dels 0 graus o fins i tot puntualment per sota a l'interior del Baix Empordà. Demà alguns núvols més compactes pel matí i més sol a la tarda amb pujada de la temperatura.
Ai, 0 graus, que ràpid que ho dius i que fàcil, però això pels qui ens agrada l'estiu, això no va bé. Això no va bé. Escolteu, abrigueu-vos, com cada dia us dic des d'aquesta setmana, abrigueu-vos, que vagi bé, molt bé el dia, i el supermatí torna demà. Gràcies per escoltar-nos.